A inicis del segle XX, el paral·lel de Barcelona vivia una mena de revolta urbanística. L'amplada reservada a l'avinguda de 50 metres havia posat en peu de guerra els propietaris que en lloc d'aixecar edificis construïen petites barraques de fusta destinades a fer de cafès, teatres i sales de festes. En aquest improvisat eix de l'espectacle, cap al 1899, es va obrir la Pajarera Catalana, el local que al cap dels anys es convertiria en El Molino. Des del començament, la música i les varietats van atreure el públic al local. A la Pajarera Catalana s'hi alternaven concerts de música de cambra amb sarsueles i espectacles de varietats. Amb els anys, derivaria cap a la mena de revistes que buscaven els assidus a la Barcelona canalla, de les Rambles cap al port. El desembre de 1908, sota la influència francesada de l'època, el local passa a dir-se Petit Moulin Rouge, més tard Petit Palais i després ja es diria El Molino. L'any 39, les disposicions franquistes d'espanyolitzar tots els noms estrangers li atorguen el nom definitiu de Molino, fugint, com és natural, de l'adjectiu rojo. Molino rojo no lligava. L'emblemàtic molí amb aspes de la façana s'havia instal·lat 10 anys abans. Mentre altres locals del paral·lel anaven tancant, el Molino es va mantenir com a Palacio de las Variedades, fent bandera d'un cert anacronisme orgullós de si mateix. Els senyals d'identitat del cafè-concert Degà d'Europa es van mantenir inalterables. Els anuncis gairebé taurins prometent 40 bellíssimes artistes, 40, les dimensions reduïdes, l'atmosfera càlida i espessa, la proximitat a l'espectador, el petit pupitre subjectat darrere les butaques per deixar-hi les begudes, etc, etc. A l'escenari de 5 per 3 metres i mig s'hi van encabir vedets i humoristes de tota mena, amb més o menys qualitats artístiques, però sempre amb un gran entusiasme i professionalitat. Des d'una de les primeres vedets, la Bella Nena, a Merche Mar o Alemanya, passant per la Bella Dorita, Carmen Amaya, Johnson o Mari Mistral. Doncs avui ens acompanya una persona que coneix perfectament el tema, entre altres coses, però potser no la més important, perquè és autor d'un llibre que tot just acaba de sortir, El Molino, un segle d'història. Tenim el periodista Lluís Permanyí. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'enguàrdia amb nosaltres. Quina és la primera experiència al Molino? Perquè això hem d'anar ja gairebé a l'experiència personal.
Oh, tenia 15 anys jo. Coi. Em vaig posar els primers pantalons llargs i els companys d'estiu, que era una colla en la que jo era el nano i els altres em portaven com a mínim 3 o 4 anys, doncs van decidir que havíem d'anar una tarda al Molino i vam anar. Però abans l'experiència havia estat anterior, que ve d'aquí, que m'agrada recordar-la una mica. Estàvem estiuejant a Sant Feliu de Codines amb tota aquesta colla i els ganàpies van dir: anem a veure les putes a Granollers. Van agafar els cotxes, jo també m'hi vaig enquivir i vam anar a una casa que estava a fora, aïllada, i que es veu que en el pis de dalt era on la gent que s'ocupava, doncs, anava a dalt, i a baix hi havia com una mena de bar servit per una dona que jo ara recordo com una mena de personatge felinià. Llavors vam arribar tots i va començar a preguntar a cada un què volia prendre, i tots van anar demanant, i jo em vaig quedar l'últim i encara anava amb pantalons curts. I llavors em va mirar de dalt a baix i em va dir: i tu, pinzellet, què vols prendre? Des de llavors, aquella colla de ganàpies em recorden el pinzellet. Doncs bé, em vaig posar els pantalons llargs i amb alguns d'aquests vam anar al Molino. Vaig quedar seduït. Per què? Perquè ja de petit els meus pares m'hi portaven, que em portaven al paral·lel a veure els vienesos, que era un tipus de revista amable i familiar que podia anar-hi tothom. Jo duria tenir, doncs, 6 o 7 anys quan ja acompanyava els meus pares a veure el Gustavo Re, el Frank Joachim, Alerta Frankel, etc. I llavors, doncs, sempre aquest món de l'espectacle m'ha interessat molt, i també m'ha interessat l'espectacle de ciutadà que hi havia allà al paral·lel, com també m'agradava el de la Rambla.
Doncs parlem ara ja, després de l'experiència personal, anem al general del Molino. Quan arrenca el Molino? Hem comentat això, la Pajarera Catalana, sí, però això és un nom ben estrany.
Sí, no? Però hi ha una fase prèvia, que és que allà hi havia hagut un cafè, que ningú sabia que hi havia hagut un cafè, que era la Tranquil·litat Republicana, i això ho he trobat bonic, en l'arxiu.
Sí. El tipus d'espectacle que s'hi mostrava ja era similar al que recordem?
Sí, es feia unes actuacions d'aquestes a la primera part, que eren un parell de números i anaven desfilant les actrius, i després potser podia haver-hi alguna petita revisteta amb uns títols com Si la mama ve que vingui, o això s'ha de veure escrit per veure quin és el joc de paraules, o Los huevos sí. de Don Froilán i coses d'aquestes. Això estem parlant doncs dels anys 20. El que passa és que aquella època el Paral·lel era un eix d'una llibertat extraordinària, i m'explicava el Segarra i el Joan Oliver que era molt més...
El Segarra pare.
Sí, molt més, perquè ell va estar de corresponsal del Sol el 21 a Berlín. I em deia que era molt més un espai de llibertat aquí al Paral·lel amb el Nu Integral que no pas a París, a Hamburg i a Berlín.
Realment un canvi... Però és curiós que aquella societat, que en altres aspectes era tan carrinclona, recordem això, Primo de Rivera estava al caure i era un moment...
El moment de la dictadura és diferent, eh? Perquè aleshores intervé la censura.
Sí, però estava al caure, diguéssim. Sí. Ja des del principi, des dels anys 10, ja hi havia aquesta combinació de varietats en prendre alguna cosa, o si sopava, o era un cafè obert
dia... No, sempre era de prendre alguna cosa, eh? Era lo típic d'aquest tipus de locals, eh?